Olot Entén, un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se. Olot Entén, un espai de suport, escolta i diàleg per visibilitzar la diversitat afectiva, sexual i de gènere a casa nostra. Un programa de Ràdio Olot pels drets de les persones LGTBI, amb el suport del Servei d'Atenció Integral per la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Tens preguntes, dubtes o suggerències? Vols explicar la teva experiència? Posa't en contacte amb nosaltres a través de les xarxes socials de Ràdio Olot. Olot Entén. Escolta'l els dimecres a 2:15 del migdia i sempre que vulguis al podcast de radioolot.cat. Ràdio Olot, ara i sempre compromesos amb la societat.
El fet trans ha explosionat amb força en els últims temps. Això de que al néixer i abans i tot se'ns assigni un gènere en funció dels genitals que tenim, està fent que persones que no s'hi senten identificades reclamin el seu dret a viure i a ser tractades tal i com volen ser-ho.
Olot Entén, un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se, amb Tina Ruiz.
Avui a Olot Entén ens acompanya la Rosa Almirall, una olotina que és ginecòloga i va engegar el 2012 el Servei Trànsit d'Atenció a la Salut de les Persones Trans, una iniciativa molt celebrada per la comunitat trans perquè acullen aquesta realitat amb respecte, professionalitat i posant les persones que tenen i les decisions que prenen al centre. Rosa, molt benvinguda al programa.
Bon dia.
Hola, Rosa.
Hola.
Escolta'm, hi ha qui diu que el gènere perjudica sèriament la salut, no només les persones trans, sinó de totes. Tu què en penses?
Bé, el gènere ens atreveix a tots, no? I quan naixem ens fiquen en una caixeta, no?, en funció d'aquests genitals, i en aquesta caixeta doncs, hi ha tota una sèrie de comportaments, conductes, emocions, maneres de mostrar el cos, absolutament diferents. I, a més, el més preocupant és que hi ha una caixeta per sobre de l'altra, vale? De tal manera que a una categoria se li otorga un poder, diguem, social més gran que l'altra. I jo crec que molts de nosaltres, encara que no ens sentim malament en la caixeta, estem molt en desacord amb moltes de les normes de la caixeta. Però això tant homes com dones, vull dir que lo masculí i lo femení doncs crec que està explosionant d'una manera brutal, no? I que, de fet, gràcies al feminisme ja les dones hem agafat expressions de gènere molt diferents i queda tot una mica en l'aire, no? Estem, jo crec, en una revolució del gènere en aquest moment.
Mm-hmm. I en aquest sentit, Rosa, tu com definiries, per tot això que ens expliques, com definiries, però, el fet trans?
Doncs, bueno, la condició de persona trans és una condició que tenen algunes persones que realment no s'identifiquen, no, en la caixeta en la que les van ficar al néixer. Bàsicament és això. Tampoc vol dir que s'identifiquin amb l'altra caixeta, no? De fet, hi ha moltes maneres de ser trans a la vida, no? Una mica el concepte més clar que tenim, o que tothom més o menys percep, és aquest d'anar de la caixeta home a dona o de la caixeta dona a home, però en realitat moltes persones que no se senten ben representades en una caixeta, tampoc volen estar a l'altra caixeta, sinó que poden estar en una línia, no?, molt llarga, no?, de punts entre el que seria ser home i dona, no? Però en realitat el que uneix a totes aquestes persones és que realment la categoria que se'ls ha assignat no s'hi reconeixen i, per tant, volen ser tractades amb el gènere, amb un nom diferent, volen tenir una expressió de gènere diferent, a vegades volen canviar la imatge corporal, no?, els comportaments, no?, i no tenir aquest estereotip, no?, que representa aquesta caixeta en la que naixem.
Mm-hmm. Rosa, tu el 2012, com comentava abans, engegues, no?, s'engega aquest servei d'atenció a les persones trans, trànsit. Què és? D'on sorgeix? Quines són les necessitats que hi havia?
Bé, en aquell moment, jo de fet com a ginecòloga i directora d'alguns serveis de ginecologia de l'Institut Català de la Salut, bueno, vaig viure molt de prop, no?, algunes discriminacions que van viure algunes dones trans en el servei. I això em va fer replantejar com podia ser que amb 40 anys d'atendre a persones, no?, bàsicament dones, però no s'haguessin apropat dones trans a la meva consulta, per exemple, no? I parlant amb aquestes dones vaig veure que la violència amb què se les havia tractat em va obligar quasi, no?, a prendre un compromís amb elles de dir, mira, jo algun dia faré una consulta que sigui amable, que us respecti, que us tracti bé, no? I així ens va sorgir una mica l'idea. De fet, no la vaig poder consolidar fins un parell d'anys després, però bueno, la idea era tenir una petita consulta de ginecologia, jo era directora, però tenir aquesta consulta on serien ben rebudes les persones trans que tinguessin necessitats en quant a la seva atenció a la salut sexual i reproductiva. El que passa que ha crescut molt i s'ha convertit en una espècie d'història com que ha crescut a uns nivells increïbles i en aquest moment és la porta d'entrada a la salut, no als serveis de salut pública de les persones trans de tot Catalunya.
Uh-huh. I explica'ns una miqueta més detingudament des de quins àmbits s'acompanya.
A veure, bàsicament a trànsit en aquest moment, que estem instal·lats a un centre d'atenció primària de Barcelona, no, el CAP Numància, el formem 10 professionals, no? I som de categories professionals molt diverses. Hi ha metges de família, ginecòlegs, llevadores, treballadors socials, psicòlegs, administratius i agents de salut. Però en realitat tots fem bàsicament el mateix, no? Fem acollides a les demandes o a les necessitats de qualsevol persona trans de Catalunya que ens escrigui el mail i que ens digui, mira, us necessito, no? I clar, cada persona és un món. Hi ha algunes persones bueno, que simplement volen venir a parlar de gènere o d'una certa incomoditat respecte al gènere i que potser es queden molt tranquil·les. Digue-li, mira, és que el món que tenim en realitat és una locura, no?, aquestes dues capses tan separades i que ens obliguen a uns comportaments que potser no són ben bé els nostres, a persones que, bueno, que ja porten un procés llarg de pensar en qui són, d'inclús intentar bloquejar-ho, d'intentar superar-ho, no?, i veure que finalment el camí a la felicitat seva passa per, d'alguna manera, sortir d'aquesta caixeta i plantejar-se estar en algun altre punt, no? Aquestes acollides duren normalment unes 2 hores, no?, que és una de 2 hores d'un intercanvi de potser nosaltres tenim experiència en acompanyar, per tant, d'estratègies per potser visibilitzar-se en el món laboral o dintre de la família o en el món educatiu, o com donar una visió positiva de futur a aquestes persones, no?, sortir d'aquests estereotips de que una persona trans no serà estimada, no serà desitjada, no trobarà feina, no? Vull dir que la nostra missió és dir-los que, encara que sí, que hi ha, vull dir que la societat no està del tot preparada per acollir aquestes persones, aquí i ara tenim unes lleis que els avalen, tenim uns serveis que són molt propers, tenim uns serveis que els poden acompanyar a fer d'aquest camí que per tantes i tantes persones ha sigut un camí de violència, de discriminació i d'exclusió social, doncs de fer un camí possible, positiu i que realment en el que es puguin trobar bé.
Mm-hmm. Tu dius que ningú pot saber la identitat d'una persona, només la mateixa persona, no? Què vols dir amb això, Rosa?
Bueno, vull dir que durant molts anys, jo diria que uns 40 anys, no, la medicina ha intentat establir uns paràmetres, uns protocols, no, per definir quan una persona és trans o no, o transsexual o transgènere, no? I en realitat tots aquests paràmetres són paràmetres molt encorsetats, a més sota un concepte de gènere molt, molt binari, o sigui, si tu et sents dona t'has de maquillar, has de portar talons, vull dir, com molt estereotipat, no? I això, per desgràcia, ha fet que moltíssimes persones que sentien una identitat de gènere no normativa o trans no hagin pogut fer el seu camí a estar, a ser i expressar-se en aquesta societat com qui són, no? Llavors, bàsicament, el que nosaltres pensem, no, des de trànsit, i a més ho avala el protocol d'atenció a la salut de les persones trans de la Generalitat de Catalunya i la llei 2014, no, de no discriminació, al final el que importa és la persona és qui més es coneix, o sigui, a ningú que se sent bé en la caixeta, no, se li acudiria d'alguna manera anar a l'altra caixeta amb tota la discriminació que hi ha a la societat, no? Per tant, les persones trans no tenen una revelació un dia i diuen, oi, doncs potser sóc home o potser sóc dona, potser no sóc home, potser no sóc dona. I són persones que porten un llarg procés de pensar-se, de sentir-se incòmodes en algunes situacions, de veure que hi ha altres situacions en què es troben molt més còmodes i després de tot aquest procés es donen el permís, jo diria, no? de poder ser i estar, no? I es plantegen, potser, fer un camí que saben que no és fàcil, però que és el camí que ells veuen possible per estar millor que en la caixeta en la que realment se senten super, super incòmodes, no? Per tant, és sols la persona, vull dir, és una miqueta com el tema de l'orientació, no? Que potser el tenim més treballat, o sigui, qui pot dir, o sigui, cap professional, psiquiatre, metge, pot dir qui t'agrada a tu, vull dir, tu saps qui t'agrada, vull dir que no és algo que es pugui fer un test psicològic per saber qui t'agrada, no? Doncs amb això és el mateix. El que seria la identitat és qui ets en quant a gènere i, per tant, sols la persona sap realment on se sent, on es col·loca, no? Dintre d'aquestes dues caixetes o dintre d'aquest espectre entre les dues caixetes o inclús fora de les caixetes, no? Però sí que és veritat que en una societat tan binària per molta gent això li pot costar. Llavors dius, no, que no et costi, sisplau. Vull dir, simplement que aquesta persona ho sent i si ho sent, bueno, ens l'hem de creure. No són persones que no sé, que estiguin flipades o tal, no? Són persones que realment et diuen, mira, jo és que em sento més còmode si m'anomenes Lluís. Doncs, bueno, doncs anomenen el Lluís, no és tan difícil, no? Vull dir, si se sent més còmode.
Mm-hmm. Rosa, semblaria que hi ha diferents posicionaments respecte al fet trans, no? Que hi ha algunes corrents que es basen més en posicions o paradigmes més biologicistes, d'altres més socioconstruccionistes, això de néixer en cossos equivocats o que tenim una societat profundament equivocada que defineix i delimita els cossos, no?, en aquests binomis, com tu explicaves, i que moltes vegades s'allunyen d'aquesta realitat humana i social que és tan diversa, no?
Doncs sí, la veritat és que els humans sempre intentem trobar explicació a tot. Hi ha moltes coses que no tot tenen massa explicació. Llavors, tota la gent que pensa que som pura biologia, no?, busca pues, en les persones trans pues, genes o gens anòmals o algunes estructures cerebrals diferents, no? Això també s'ha fet, o sigui, s'han fet 1.000 estudis biològics, no?, sobre el cervell de les dones respecte als homes, sobre si les hormones funcionen, ens fan funcionar d'una manera o d'una altra, no? Hi ha tota aquesta corrent biologicista, o també amb les persones heterosexuals o homosexuals, no? I això també es dona amb les persones amb condició de transsexualitat o trans, no? Que, bueno, que d'alguna manera la medicina o la biologia intenta explicar d'una manera biològica. I llavors hi ha tota l'altra corrent que diu que no, que en el fons, vull dir, totes les persones en quant a gènere no ens posicionem clarament en un únic lloc, sinó que tothom es posiciona en llocs diferents, no? I que ens anem construint en quant a gènere. Jo no sóc la mateixa dona ara que tinc 65 anys que quan en tenia 14, és obvi, no? I tots evolucionem respecte al gènere. Llavors, a partir d'aquest fet, doncs, hi ha aquestes dues corrents que tenen grans debats, de fet. Però a mi, en realitat, com a professional que acompanyo les persones trans, no m'interessa gens aquest debat. A mi m'interessa la persona que tinc davant, què sent, què necessita, com la puc acompanyar, no? Independentment de que hi hagi tot aquest debat a darrere sobre la causa, no? Sempre ho busquem, però no ho trobem, eh? La veritat és que sempre ens quedem amb l'interrogant.
Rosa, doncs si tornem a la persona i la posem al centre i si parlem del trànsit, podem diferenciar entre el que és el trànsit social, corporal, mèdic? Explica'ns una mica.
Bueno, és que transitar és tot un procés, no? Que comença probablement amb una fase, no?, d'identificar qui ets. És molt difícil identificar-te en quant a gènere, no?, quan et sents descol·locat o descol·locada en el gènere que t'han assignat i que, a més, des de molt, molt petitons, en tot el que veiem, tot el que percebem, tot el que ens diuen, no?, ens condiciona d'alguna manera, no? Per exemple, jo què sé, doncs, si una nena, no?, de 3 anys, perquè això són casos reals que jo he viscut, doncs, bueno, diu que ella vol orinar dreta, No? Pues clar, al voltant li diran que les nenes no orinen dretes o si les nenes se senten al lavabo. I això és tantes cosetes que ens van... O si et vols ficar calçotets, no? O sigui, nena, dius... Bueno, no, que les nenes porten calcetes, no anem rectificant. Llavors, amb aquest rectificar, el petitó petitó, no, la criatura que està una miqueta descol·locada, doncs no entén res. Per exemple, ella agrada ficar-se els calçotets i se sent més còmode així. Per què no es pot ficar uns calçotets? No, no fa mal a ningú, no? Però sí que tots actuem en certa manera, fins i tot encara que tinguem mirades molt obertes cap a la diversitat, com a policies de gènere, de fet, no? Vull dir, anem rectificant, anem, doncs les nenes, doncs millor el dia que et mudes doncs vas amb faldilla, en el carnaval vas més de princesa, els nens van més de príncep, no? Tot això ens va modelant. De tal manera que aquesta criatureta petita que pot sentir necessitats, que expressa molt lliurement, però que l'entorn li va rectificant, va creixent, va madurant i ja va veient que té una sèrie de necessitats que el seu entorn no veu bé, d'alguna manera, no? Llavors, moltes vegades en aquest procés, depèn de l'entorn i depèn de com sigui la criatureta, pot arribar molt a bloquejar el que són les seves necessitats amb aquest afany d'agradar els demés o de fer contents els demés o tal, no? I això es pot bloquejar durant molt de temps, no? De tal manera que desapareix, els pares pensen que va ser una etapa, tal qual, no? Fins que pot arribar un moment més endavant, amb altres situacions, sobretot la pubertat, amb tots els canvis i modificacions corporals, que aquesta personeta pot tornar a sentir incomoditats o més endavant a la vida, no? I llavors torna a qüestionar-se i torna a sortir amb força el fet de dir no estic còmode en el lloc que estic, però no sé qui sóc. No? Perquè porto 20 anys, 30 anys, a lo millor exercint com a home, però sento coses que no que em descol·loquen. No? I aquest seria el primer fase, que és la d'autoidentificar, i això pot durar des d'un mes a pot durar anys, no? Però fins i tot passat aquesta etapa que dius, vale, ja sé qui sóc, jo tinc una feminitat molt potent o una masculinitat molt potent, etc etc, ve la fase d'acceptar-ho. O sigui, hi ha persones que ens venen a trànsit de dir, jo ja sé qui sóc, Rosa, però jo no vull ser això, és que no vull ser-ho. Què puc fer, no? Clar, hi ha la fase d'acceptar, o sigui, com tantes coses hem d'acceptar a la vida, aquesta és una més, no? Si d'alguna manera tu sents això i pots bloquejar-ho, no sentir malestar, doncs, bueno, li donarem estratègies per bloquejar-ho fins i tot. Però si realment al bloquejar-ho li dona malestar, no queda més lloc que fer un treball cap a l'acceptació. I després vindria l'última, que no és menys fàcil, que és la de visibilitzar-se socialment com qui ets. Vale, jo ja sé qui sóc, jo ja accepto qui sóc i sé que tindré un determinat camí que no és el que m'agradaria, a lo millor, però és el que necessito per estar bé a mi mateix o mateixa. I ara, com em visibilitzo amb els altres? No? Com els hi dic als meus pares? Com els hi dic a la meva parella, al meu fill, a l'àvia, al món laboral, al món educatiu? No? I aquesta és una fase també llarga. Evidentment, quan es superen aquestes fases i es superen moltes vegades, no perquè es faci unes grans teràpies, sinó perquè la persona va veient que és l'únic camí en el que pot estar còmode, vindria tot aquest procés d'anar fent assajos, de dir, bueno, doncs intento triar-me un nom, intento dir-me a mi mateix en aquest nom, intento tractar-me en el gènere que sento, no en el que m'han assignat. A veure si m'hi sento millor, no m'hi sento pitjor. Poden haver-hi inclús alguns canvis, doncs no sé, em fico agarrecades, o me l'estrec, o em tallo el cabell, o me'l deixo llarg, no? Vull dir, que això ja serien passos que també poden tardar mesos, o poden ser de pocs dies, en què la persona va explorant qui és, què sent, on es sent millor, etcètera, etcètera, no? I finalment, doncs, bueno, quan realment ha complert totes aquestes etapes, però probablement es comença a atrevir moltes vegades a dir-ho a la gent de l'entorn, no? A visibilitzar-se. I, bueno, hi haurà persones que simplement necessitaran això, és dir, mira, jo em sento més còmode que em tractis, no sé, jo soc Rosa, doncs que em tractis com a Lluís o com a Jordi i en masculí. Ja està, no necessito res més, i fer algun tipus de canvi amb la manera de vestir, amb el cabell i tal. Que això seria el que en diem el trànsit social, no? Dir al teu entorn qui ets, però no necessitarà més. O sigui, simplement que et tractin amb la identitat en què tu sents, que això costa moltíssim a la societat tenir aquesta mirada oberta de dir, mira, bueno, doncs si a tu t'agrada així, doncs jo ho faig així, no? Alguns d'ells, com que és tan difícil, no tan difícil, amb una determinada imatge, per més que facis alguns apanyos, no estètics, que la societat et tracti com tu vols, bueno, inicien a vegades el camí del trànsit hormonal, que seria dir, bueno, com que els hi costa tant en a la gent del meu entorn tractar-me com qui sóc, i pot ser perquè tinc una veu molt fina, o pot ser perquè tinc una veu molt gruixuda, o pot ser perquè tinc mames o no les tinc, vale? Pues jo el que necessito ara mateix és fer una mica de tractament hormonal per canviar una mica la meva imatge i que em tractin com jo vull, no? Altres persones faran el tractament hormonal perquè estan, realment necessiten com a sensació d'autoimatge, no per veure's millor ells, per fer aquest camí de tractament hormonal. I finalment, una part de la gent trans, que això és una cosa que ens acusen molt, que sempre els pregunten, però tu pararàs, no tu pararàs? No sé, unes preguntes una mica rares, no?, que fan a fer amb la societat en general, les persones trans, doncs vindria tots els procediments quirúrgics, que hi ha algunes persones que les desitgen, altres persones que no les desitgen, perquè cada persona és un món i cada persona se situa tant en quant al cos com en la manera d'estar i expressar-se d'una manera diferent, però sí, seria doncs això, primer tot aquest procés més personal, emocional, vivencial, d'anar-te identificant, acceptant-te i visibilitzant-te, després ve el camí de les hormones, després ve el camí a vegades de la cirurgia, que no sempre.
Rosa, t'anava escoltant i de fet és el que deies al principi, no? Tenim aquesta policia de gènere, tenim aquests calaixets tan estàtics, tan rígids del gènere, que tantes persones senten que no hi tenen cabuda, no? Si tinguéssim un gènere molt més fluid, molt més alliberat, molt més obert, no? Molt més acceptat, no? I no tan tancat, això que diem, no? Que són, a vegades pensem, són els tòpics, no? Nen, blau, cabell curt, sense arracades, no? Però vull dir, són el que diem, això ja està superat, però sembla que no està superat, no? Que encara quotidianament està molt massa present i això genera molta violència i molt malestar per moltes persones, no?
Això, per exemple, amb l'Amèrica precolonial, no? Hi havia, vull dir, en aquella societat hi havia 5 gèneres, no? Llavors, clar, donava més espai a moltes persones d'estar, no? Hi havia l'home masculí, l'home femení, la persona que fos home o dona que no s'identificava ni com a home ni com a dona, sinó que tenia un aspecte més andrògin, més neutre, les dones femenines, les dones masculines. Clar, una societat que en comptes de tenir 2 caixetes en té 5, doncs ja dona cabuda a molta gent des de la normalitat, no? I fins i tot les persones que en aquestes societats, les persones que tenien un gènere que no era exclusivament home i dona, eren considerades persones més sàvies perquè tenien la part masculina i femenina, no? Vull dir que, bueno, que exemples n'hi ha, no? Des de l'antropologia hi ha molts exemples de societats que s'han comportat, perquè nosaltres donem per algo inamovible, no? Que hi hagin homes i dones i que tinguin unes característiques determinades tan corporals com de manera d'expressar-se, però en realitat això és a la nostra societat i potser que hem de fer una reflexió tots de que igual si muntéssim les caixetes d'una altra manera estaríem tots molt més còmodes, no? I estalviaríem molt dolor, molta violència, molta discriminació.
Rosa, entenc que vosaltres ateneu les persones en primera persona, però també poder als seus entorns més propers, als entorns familiars o potser entorns...
I tant, és que la major part de vegades la persona trans aniria molt tranquil·la ella soleta, sense cap problema, no? Però bueno, l'entorn és molt important perquè una persona trans faci un camí positiu i faci un camí cap a estar millor, és fonamental que l'entorn li doni suport. Llavors, bueno, moltes vegades hem de fer quasi més, compartir més coses, per exemple, amb els pares, amb els fills, amb les parelles, no? Que amb la pròpia persona. La persona ho té clar, es defineix perfectament, ja ha fet el seu propi procés diguem, d'identificar qui és, de saber el que vol, de connectar amb altra xarxa d'iguals per saber què és aquest camí, i estan superinformats i informades. En canvi, l'entorn, pues, queda molt xocat i, a més, té aquesta visió catastròfica del futur d'aquella persona estimada, no? I és un àmbit, el familiar, fonamental a treballar i, evidentment, que sí que fem acompanyament. Un altre àmbit en el que treballem molt és amb el món educatiu, a l'àmbit educatiu, perquè, clar, quan uns pares van a una escola, a un CEIP, a un institut, i diuen, mira, és que tinc la meva personeta, doncs a partir d'ara vol que se l'anomeni tal, i nosaltres l'apoyem perquè realment hem fet tot un procés d'acceptació d'això i creiem que és necessari per ella. Clar, les escoles estan reaccionant superbé, no? Però diuen, i ara com ho fem això? Però això com es fa, no? Com, dius, bueno, doncs fes-ho com si s'inscrivís un nen o una nena en el col·le. Què fas? Doncs dir-li en el nom que li correspon, tal. Però sí que, bueno, la veritat és que jo estic molt satisfeta de la feina que fem amb les escoles perquè, bueno, veig que els professionals de l'educació són molt receptius a compartir estratègies, a facilitar, a acompanyar i tal. I finalment, doncs, també hi ha algun àmbit en el que treballem, com és l'àmbit, per exemple, laboral, no? Que també a vegades hem de fer algun tipus d'assessorament a alguna empresa, no? Perquè puguin les persones fer la transició dintre del món laboral sense que hi hagin burles, mirades, agressions, violències, etc. No? Vull dir que l'entorn és fonamental. De fet, si treballéssim l'entorn, jo crec que les persones trans necessitarien molt menys acompanyament.
Uh-huh. I tant. Rosa, tenim una llei, la llei per l'autodeterminació del gènere, no? La coneguda, la llei trans. Sabem que hi ha molta polèmica al respecte, no? Qui la defensa fermament, qui n'és totalment detractora o detector. Tu què en penses? Què diries al respecte?
A veure, jo crec que la llei que tenim ara, que és la llei del 2007, que va ser molt celebrada per la comunitat trans en aquell moment, perquè exigia, per poder canviar-te el gènere, pues, que haguessis passat per intervencions genitals, i hi havia un examen forense que era d'una agressivitat brutal, ensenyant els genitals per assegurar que t'havies operat. No? Doncs la llei del 2007 va ser molt avantatjosa i molt celebrada per la comunitat, perquè simplement demanava dos informes. Un informe que diu que ets malalt mental i que, per tant, se te puede aceptar este cambio de nom i gènere perquè tens una malaltia mental que tenia que firmar un psiquiatre i un psicòleg, i un altre informe mèdic dient que portes 2 anys de tractament hormonal. No? Aquesta és la llei que tenim ara, i això és de veritat. Jo invitaria a tothom que escolta, no?, a que es faci la idea de què passaria si demà sortís al carrer, no?, amb un DNI que no es correspon ni al seu nom ni a la seva imatge, i que anés pel a tot arreu, no? Vull dir que anés pues, al metge, que anés al mercat, que anés a tot arreu o tot arreu, no sé, on s'ha de presentar un DNI i trobar-se pues, mirades, cares i petició d'explicacions, no? Llavors, clar, dir, quan les persones trans, quan comencen a fer tractament hormonal, als 9 mesos, un any com a molt, ja tenen una imatge molt modificada per les hormones. Mantenir aquesta imatge amb un DNI que no et correspon, jo penso que és violència de l'entorn cap a aquestes persones. Si tot això passa en un moment en què estàs buscant feina, invito a tothom a pensar com se sentiria si va buscar feina amb un DNI que és del gènere contrari i un nom contrari. Vull dir que jo estic absolutament a favor de la llei d'autodeterminació de gènere, perquè crec que ningú es canviarà el gènere si realment no sent la necessitat de canviar el gènere. O sigui, sembla com que hi hagi la por de que ara anirem en massa al registre civil, no? Tots a canviar-nos el gènere i a revolucionar la societat, i no és així. Anirà al registre civil la persona que realment ho necessita per estar amb més comoditat en aquesta societat, i jo crec que se'ls ha de ficar fàcil, perquè l'altre és realment molt violent, és que és molt agressiu per a aquestes persones.
Uh-huh. Rosa, estem acabant el programa i jo et volia preguntar, què li diries a les persones que ens estan escoltant respecte a això, no? Respecte a aquesta obrir mirada, a entendre les vivències trans, a entendre aquesta importància d'una llei que les empari?
A veure, jo diria que el millor seria no jutjar sense tenir coneixement de tots els processos duríssims que viuen aquestes persones, no? De tots els dilemes interns, externs que tenen, no? Llavors, jo diria, invitaria a tothom que escolta que s'aproximi pues a vídeos, ja no dic a persones, perquè potser no és tan fàcil trobar persones trans en el seu entorn, però que miri vídeos de testimonis de pares de petitons trans, que mirin vídeos d'adolescents que estan parlant del que senten, del que necessiten, no? D'adolescents trans o de persones adultes. Perquè darrere d'aquests testimonis te'n dones compte que són persones que d'alguna manera han tingut que superar uns obstacles increïbles que els altres els hem tingut sempre molt fàcils i no et quedes amb la pel·lícula de que és un caprici o que és una perversió o que és una malaltia mental, sinó que et quedes realment que són persones, jo sempre dic que lluiten per ser, estar i expressar-se com qui són, i ojalà totes les persones que estem còmodes amb el nostre gènere lluitéssim per ser i expressar-nos com qui som, no? De fet, són persones molt fortes, molt valentes, molt generoses i de veritat que val la pena conèixer-les.
Doncs que així sigui, Rosa. Ha estat un plaer que ens haguessis acompanyat avui i a reveure.
A reveure.
Olot Entén, pels drets de les persones LGTBI.
I avui ens acomiadem amb la cançó Kai Echaniz, Jo sé quién soy, que ens ha proposat la Rosa. Rosa, per què has escollit aquesta cançó?
Bueno, perquè m'estimo molt el Kai Echaniz, no? Perquè li he portat el seu inici del procés com a home trans i tota la seva por, no? Perquè era cantant, no? Amb veu femenina, i clar, tot el procés de masculinització ha fet que canviés la veu, no? I tenia molta por en aquest aspecte. I la veritat és que jo crec que canta igual de bé ara que cantava abans, no? I a més, doncs ha fet el gran favor, jo crec, a Naizen, que és una entitat de pares i mares de criatures trans d'Euskal Herria, i els ha fet aquesta cançó tan preciosa que es diu Jo sé quién soy, que va dedicat a les criatures trans.
Doncs amb aquesta cançó ens acomiadem i ens retrobem la setmana vinent a Olot Entén.
Tengo miedo, sé que estás conmigo.
L'Olot Entén, un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se. Olot Entén, un espai de suport, escolta i diàleg per visibilitzar la diversitat afectiva, sexual i de gènere a casa nostra. Un programa de Ràdio Olot pels drets de les persones LGTBI, amb el suport del Servei d'Atenció Integral per la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Tens preguntes, dubtes o suggerències? Vols explicar la teva experiència? Posa't en contacte amb nosaltres a través de les xarxes socials de Ràdio Olot. Olot Entén. Escolta'l els dimecres a 2:15 del migdia i sempre que vulguis al podcast de radioolot.cat. Ràdio Olot, ara i sempre compromesos amb la societat.